1:41, escolteu el que t'hi jugues a ser Catalunya. Continuem amb el nostre homenatge a Robe Iniesta. Xavi, això, què tal, com estàs?
Què tal? Com anem?
Isidre Esteve, com va?
Bé, molt bé.
T'agrada la música?
Sí, sí, sí.
Quin és el teu grup preferit?
Ostres, a mi, per exemple, m'agrada molt Dire Straits, en Joey Cocker.
Home, tens sí,
gust. Sí, soc d'aquesta vertent.
Però, sí. Però quan condueixes, què et poses?
Poso la ràdio. M'agrada, és dir, hi ha hagut una època que posava música i m'anava molt bé i ara necessito tertúlies que m'expliquin coses. La música no m'ajuda a conduir.
T'he escoltat i t'he vist somriure quan sonava el Jaume Creixell, la promo aquesta que ha tirat el Willy del moment en què es queixava dels PDFs que feien descarregar els socis del Barça.
Bé, escolta'm, hi ha personatges en aquest món del futbol. Divertits, personatges divertits.
L'Isidre Esteve ve al que t'hi jugues ja a parlar del Dakar. Els pilots es preparen i a partir d'avui aniran passant uns quants pel programa. Ets el primer.
Molt bé.
Ets el primer. Obrim la sèrie amb tu, Isidre. Ja ets un veterà del Dakar. El número 21 serà
sí,
ja.
Sí, sí.
Hòstia, com passa el temps.
10 en motos i 10 en cotxes. Aquest és el 21.
Sí, m'he fet gran. M'he fet gran.
Ara, tens la mateixa cara de sempre.
Gràcies.
Quan t'ho havies dit, hòstia?
Això és la il·lusió. Sí, no, perquè jo estic en una segona etapa de la meva vida. Saps? Hi ha una primera amb motos, naturalment, amb unes condicions, hi ha una segona amb cotxes i no ho sé, jo en tinc tantes ganes com el primer dia. Deu ser això, no? És dir, crec que hi ha una cosa molt important, és dir, soc d'aquelles persones que arriba el dilluns i dic, que bé que és dilluns, me'n vaig a treballar.
Ja, molt bé.
Que guai.
Molt bé. I a les portes del Dakar 21 encara notes aquell pessigolleig?
Ostres, sí, i t'explicaré per què. És dir, sempre que tens un projecte que t'il·lusioni, saps que hi ha coses que et permet somiar, saps, aquest any tenim un cotxe nou que prové de l'equip oficial, per tant, només l'he provat un dematí perquè no m'han deixat més, perquè em van fer baixar del cotxe, em van dir que aquest cotxe és per córrer, no per entrenar, val, ja aprendré com va més endavant. Sempre que hi hagi un projecte il·lusionant i t'envoltis de persones que els hi faci la mateixa il·lusió que tu, escolta'm, és fantàstic.
Perquè correràs amb un cotxe oficial Toyota.
Sí,
és un salt de qualitat, no?
En és un
Dakar.
Salt molt important de qualitat, és un Toyota Hilux de la categoria Ultimate TU Plus, ostres, és el supercotxe ara del Dakar, l'equip oficial ha fet un cotxe nou que han fet un passet més, però tu, que ens guanyin aquests ja estarà bé, saps si podem guanyar la resta. No, estic molt content. El vaig provar ara fa una setmana a Chateau Les Tours a França i...
Perquè quin és l'objectiu?
L'objectiu és ser competitiu de veritat. És dir, què passa? El Dakar ha canviat molt, ha evolucionat en el temps, no? I ara ens presentem al Dakar 2026, on hi ha més de 20 pilots que estan en contracte oficial amb estructures oficials els que se'ls demana guanyar. No? I llavors nosaltres estem en un segon grup de pilots semioficials que tenim bona mecànica, que tenim bon equip i tal, i hem de poder barrejar-nos en aquests 20-25 primers, ens hem de barrejar cada dia. I penso que el Dakar d'aquest any, amb tanta gent que té opcions a guanyar, hi haurà un dia que guanyi un pilot i l'endemà aquest pilot farà el 18. I diràs, sí, el 18? Ja, és que estarà tan ajustat tot i hi haurà tants canvis de líder i passaran tantes coses que s'ha de poder estar allà amb aquest grup de pilots.
Sí, perquè jo l'altre dia que vaig estar a Santa Susana, que va haver les verificacions per a Europa, no sé si tu ens ho diràs millor que ningú, ens deia, no, és que possiblement estem davant la participació més gran, millor, més qualitat de la història del Dakar.
Sí, 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 és dir, no hi havia hagut mai en el Dakar, em sembla que són 6 marques de forma oficial, 4 amb equips de 8 pilots, és a dir, Toyota porta 8 pilots oficials, Ford porta 4 pilots oficials, però té 4 cotxes de l'any passat també corrent amb pilots que van molt i molt ràpid, 4 pilots a Dacia, saps? És a dir, la qualitat és increïble.
El Dakar va evolucionant com tota la vida i incorporant moltíssima tecnologia. Es manté l'esperit d'aventura que era l'origen d'aquest rally?
Val, primer hauríem de definir en quin moment diem aventura ara en l'època que estem. No, és a dir, el Dakar ha evolucionat com ha evolucionat la societat i com ha evolucionat, com sí, molt bé has dit, la tecnologia. És a dir, ara perquè tinguis una idea, és a dir, a diferència de quan vaig començar l'any 98, és a dir, l'any 98 corríem a l'Àfrica, no portàvem telèfon Iridium ni satèl·lit, i portàvem una ràdio balisa que quan et passava alguna cosa tu la connectaves, miraves si la llumeta vermella s'encenia i s'apagava, això volia dir que anava bé, i tu esperaves que donés senyal en algun lloc i que algú et vingués a buscar algun dia. No?
Algun dia.
Sí, no, així, és a dir, podien tardar dos, podien tardar tres dies. És a dir, el que volies és que estiguessis localitzable, és a dir, que algú sabés on estaves, no? I a partir d'aquí, que hi hagi sort, no? Ara portem un aparell que se'n diu Iritrack, amb un telèfon Iridium incorporat, que té contacte directe amb l'organització. Mm. És a dir, a París hi ha un call center, encara que estiguem corrent a Aràbia, que hi ha una persona que sap on estàs, i quan creu que tens dificultats et truca per telèfon. I a dins del cotxe, mentre estàs conduint, escoltant el que et diu el copy, de cop està parlant una tercera persona. I et pregunten, Isidre Esteve, sí? T'has perdut molt, no? I tu li dius, Xema, anem bé?
Xema Villalobos.
Sí, Xema Villalobos diu, fa estona que no sé on estic.
Val, ho sap millor el de París, eh?
Sí, el de París té el traçat on has d'anar i hi ha una cosa que se'n diu els metres de seguretat. I quan tu surts d'aquest carril de seguretat et truquen per telèfon.
I què prefereixes tu?
Estem aquí. Bé, m'agradava l'aventura, però entenc que allò comportava un risc que avui en dia és innecessari. Val? És a dir, hem de ser conscients de que la societat ha evolucionat. I, per exemple, hi haurà una cosa que ho entendreu perfectament. És a dir, en aquella època, el director de curses deia Patrick Zaniroli, no? El director esportiu. I el Patrick Zaniroli podia ser un dia a Nouakchott, no? O que digués el briefing, aquest matí han sortit 170 pilots en moto i 200 amb cotxe, i ara al campament en tenim 15 amb moto i 5 amb cotxe. I tu deies, i la resta? Ah, i estan al desert? Això avui en dia no pot passar. Perquè si no, la mare del Francesc truca a l'organització i vol saber on està el Francesc. I l'organització li ha de dir on està. És a dir, ara no es pot permetre això, però no ens ho podem permetre com a societat. I llavors, què ha fet el Dakar? Evolucionar conforme ha evolucionat el Dakar, i la tecnologia ha ajudat a tindre una cursa que té 500 pilots corrent pel desert cada dia molt controlada.
Com és la cabina del teu cotxe? Tu tens un coixí intel·ligent, no? Què és el coixí intel·ligent?
Bé, el coixí intel·ligent que m'ha permès tornar a córrer, que ara té norm comercial, que és Núvolo, és un projecte que vam desenvolupar durant 7 anys perquè jo pogués permetre'm el luxe, no?, d'estar 10 hores assentat en el bàquet de competició, que és el seient de dins del cotxe, completament pressionat amb els cinturons, com la resta de pilots. És a dir, jo tinc una lesió medular a nivell T7-T8, és a dir, a nivell del pit en avall no tinc sensibilitat en el cos, per tant no tinc control i tinc desinervació del muscle, no? Llavors, a l'estar sentat tantes hores, el que em va passar, per exemple, al Dakar 2009, és que em vaig fer dues llagues per pressió a la zona dels glutis, no? Que jo em pensava que eren dues feridetes, però vaig estar un any i mig estirat en un llit per refer-me això.
Un any i mig?
Sí, un any i mig estirat perquè tornés a créixer el teixit aquell que em vaig malmetre en el Dakar 2009. Això és una llaga per pressió.
Hòstia.
I com que els metges em van desaconsellar completament tornar a la competició, hi va haver un dia que el Josep Maria Lloreda, que és el president de CAC7, em va dir, per què no tornem al Dakar? I li vaig dir, ni de conya, mira el que m'ha passat el 2009, no? És a dir, no puc tornar-hi. Ell em va dir, però què hauria d'haver perquè tu tornessis? I jo li vaig dir, hauria d'existir un coixí intel·ligent que em permetés que la meva pell estés bé durant 12 hores, durant 15 dies seguits. És a dir, hauria de ser un coixí que es anés moguent, saps? I que aquest moviment el que fes és que la regressió sanguínia d'aquest teixit que està comprimit, que són els teus glutis, no sols es tallés, sinó que s'accelerés. I vam crear un coixí, vam passar d'un coixí d'aire estàtic que hi havia fins aleshores al primer coixí d'aire dinàmic que hi ha hagut en el món, que es diu Núvolo, i que el vam desenvolupar nosaltres.
Que bèstia, eh?
Que jo el porto en el cotxe i que em permet que la meva pell dels glutis estigui en la mateixa condició el primer dia que l'últim i estigui igual a les 8 del matí que a les 6 de la tarda quan arribo.
Per tant, és clau el coixí intel·ligent.
És clau, sí, sí.
L'Isidre Esteve, ja sabeu que va començar a competir al Dakar amb motos, va tenir un accident el 2007, eh? Com passa el temps?
Massa ràpid.
2007, i després va passar a competir en cotxes. Et vas fracturar dues vèrtebres. Encara el recordes, l'accident, o no?
Bé, si vull recordar-lo, sí. però és algú que va passar, eh? És a dir, a la vida hi ha ensurts de molts tipus i el meu va ser aquest, tema completament superat i...
Jo recordo que vaig plorar aquell dia. Perquè a l'Isidre, tu no ho sabràs perquè no te'n recordaràs, el recordo amb carinyo perquè jo treballava a Ràdio Lleida. Clar, tu series dels primers esportistes als que jo vaig entrevistar, perquè a Ràdio Lleida, si havíem de posar algun esportista conegut, era Isidre Esteve. I hòstia, va ser un... se m'està fotent la pell de gallina, va ser un impacte molt bèstia el teu accident. Nascut a Oriana. Clar, nascut a Oriana i era protagonista, a més... Era majo, simpàtic i sempre ens atenies. Era dels que t'agradava trucar perquè no tenies un no. I, hòstia, se m'està fotent la pell de gallina. Va ser un impacte molt heavy, eh? Molt.
Sí, sí. No, ostres, una bona època i no, va ser un moment molt dur a la meva vida, naturalment. Com de dur és per qualsevol persona que li passa un ensurt d'aquest tipus, perquè tu creus que això només passa als demés. Perquè ho veus per les notícies, de tant en quant ho diuen, no? Els hi ha passat això. Però tu no creus que et pugui passar. I de cop hi ha un dia que et passa i no hi ha un altre camí que endavant, eh?
Sí, sí, i superar-se. Abans has esmentat el Xema, com és què suposa el Xema per tu, el teu copilot?
Bé, ostres, primer de tot els copilots són imprescindibles, és a dir, sense un bon copilot és impossible aconseguir un bon resultat, és que ni de conya, saps què vull dir? És a dir, el copilot és aquell que decideix per on vas i a quan hi vas. És a dir, i el dia que tu desconfies amb el teu copilot vas fatal perquè no es pot córrer, no? Llavors, a part d'una feina que l'admiro, que jo no la faria, perquè jo li dic a vegades al Xema, però tu t'ho passes bé? Saps? És a dir, perquè no miren ni la pista, tot el dia estan pendents de mil coses, saps què vull dir o no? I a part, l'únic que poden fer és equivocar-se, perquè està per suposat que ho han d'encertar. I és molt difícil, és a dir, han de fer moltes coses, no? I ell em diu que sí, que s'ho passa bé, val, doncs l'Isidre està tranquil i endavant, no? És a dir, hòstia, la feina de copilots és impressionant, tenen una responsabilitat increïble, només es parla d'ells quan s'equivoquen, totalment injust, no? Però a part de tot això, a mi, en la meva condició, és dir, quan hi ha una punxada, només baixa ell. Quan el cotxe es queda bloquejat a la sorra, només baixa ell. Quan hi ha un problema mecànic, només baixa ell. És dir, jo només li dono ànims i tranquil·litat a la vegada, li obro una ampolleta d'aigua i li dic, Xema, quan acabis aquí l'estarà. Saps? Agafa el temps que necessitis. No, primer, hi ha una gran amistat amb ell, és dir, una relació humana fantàstica.
Penso clar, hi ha d'haver una confiança ser, màxima.
I per això jo no el canvio, el copilot. És a dir, vaig començar amb ell... No, el primer de cara hi vaig anar amb el meu mecànic, l'Eric Auger, l'any 2009, perquè vaig dir, ja que tinc oportunitat d'anar amb cotxe, anem amb tu, que ens coneixem. I llavors, en aquell any, el cap de mecànics d'aquell cotxe, que vaig anar el 2009, era el Xema.
Ah, vale.
I quan vaig veure com treballava i vaig veure lo important que era que el copilot sapigués de mecànica, perquè al Dakar passen moltes coses, vaig dir, ostres, amb aquest nano l'haig de convèncer, aviam si fa de copi.
Però tu amb el copilot vas a mort, és a dir, o hi ha un moment que li dius, vols dir, que anem bé?
Hi ha moments.
Sí, quan truquen de París.
No, no,
dir, per preguntar si...
No, però igual, diu, per igual diu, és cap allà a la dreta, i diu, vols dir que no hem d'anar a l'esquerra?
Sí, sí, és a dir, els que hem anat amb moto i hem tingut que navegar nosaltres, clar, tenim un problema, és que veiem moltes coses a la pista, no? Per exemple, anem per la pista, no? I jo, de cop, amb un cert punt, veig que els cotxes comencen a abandonar la pista a l'esquerra. I veig que la traça d'abandonament de la pista és d'algú que ho ha fet ràpid. I jo, quan ja veig una traça que surt de la pista, li dic, Xema, surten a l'esquerra. N'ha sortit una altra a l'esquerra. Xema, anem bé? Si ell em diu, recte, vale. Si ell em diu, igual, ostres, a l'esquerra, saps? És a dir, jo no faré res que ell no confirmi, però sí que li dono molta informació del que jo veig, perquè com que he navegat sol abans,
clar,
veig moltes coses a terra que en una altra circumstància no les veuria.
Xavier, explica'ns una mica això, perquè al Dakar moltes vegades li costa això, però, per exemple, vosaltres porteu un carburant renovable, molt important, els camions cada vegada hi ha el Joventeny i companyia que estan també fent coses per canviar una mica tot això, però bueno, vosaltres esteu amb un combustible que és revolucionari, diguem-ho així, no?
Sí, amb Repsol portem més de 4 anys treballant en aquesta línia, que és combustibles d'origen renovable. En aquests moments estem al 70%. Per què? Perquè, ostres, la competició no pot pas mirar cap a un altre costat mentre la mobilitat va en una direcció, no? És a dir, el gran objectiu de Repsol en aquest sentit és ajudar a la descarbonització de l'alta competició. És a dir, hem de ser més nets. saps? Naturalment, hi ha un munt d'energies que estan sortint avui en dia i que totes són bones, però totes són bones segons quin tipus de mobilitat necessitis i en la competició també perquè estiguis lluitant, no? I està claríssim que des de la FIA, des d'ASO, pues s'està pressionant perquè cada cop els combustibles que portem siguin d'origen més nets, és a dir, d'orígens no fòssils, no? O que la major part dels components que en formin part siguin d'origen no fòssil, no? I la veritat és que estem en un moment que utilitzem un combustible d'origen renovable molt competitiu, que s'adapta a la reglamentació FIA, estem treballant molt amb el Departament Tecnològic de Repsol amb que aquest combustible cada cop tingui més prestacions i sigui de més qualitat, i des de fa uns anys també estem col·laborant directament amb l'equip oficial de Toyota Gazoo Racing, s'es enviant el combustible, compartint les dades, treballant de forma conjunta perquè de fet contribuïm directament a aquest canvi.
Isidre Esteve, ens ha passat volant el temps, de fet se'ns ha fet curta l'entrevista.
Sí,
Xavi,
estona,
però
sí.
Volíem desitjar sort cara a cara en aquest proper Dakar, que quedis en la posició més alta possible amb aquest Toyota oficial. I aviam si un dia provem aquest coixí intel·ligent que, que segur que deu ser l'hòstia.
Es comercialitza, no, també?
Sí, sí, es comercialitza. És dir, això és un projecte que neix en la competició per portar-me al Dakar, però des de la fundació el que vàrem fer és dir, ostres, això ho hem de compartir amb tota aquella gent que tingui problemes de mobilitat i vam fer un coixí amb tres versions diferents, des de més estàtic a més dinàmic. Estem molt contents d'aquest projecte, que molta gent els hi ajudem a millorar la seva qualitat de vida. I encantat de que sigui així. Moltes gràcies.
A seguir, molta sort i continuem aquesta energia positiva que tant transmet.
Esclar que sí.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.